Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, sóc la Mar Puerto, benvinguts a Rere Cope Catalunya i Andorra. És un plaer estar avui aquí amb vosaltres i avui comencem el programa parlant del turisme i també de l'estrès, perquè el turisme massificat pot generar un fort estrès entre els veïns dels barris més visitats. Tot i que l'activitat turística aporta riquesa i ocupació, la constant presència d'un gran nombre de visitants altera la vida quotidiana de la població local. En ciutats com Barcelona, Girona o Tarragona, molts residents perceben una pèrdua de tranquil·litat a causa del soroll, la saturació dels carrers i l'augment del trànsit. I això s'afegeix també l'encariment de l'habitatge, provocat per la proliferació d'apartaments turístics que dificulta que els veïns puguin mantenir-se als seus barris. Aquest conjunt de factors genera tensió, sensació d'expulsió i una disminució també de la qualitat de vida. A més, molts comerços tradicionals desapareixen per donar pas a negocis enfocats exclusivament a aquests visitants. Per això, molts experts coincideixen en que cal regular el flux de turistes i promoure un model més sostenible per tal de reduir aquest estrès de les comunitats locals. De tot plegat, de fet, ens ha parlat el catedràtic de Geografia de Turisme de la UOC, el Francesc González, que ha estat amb el nostre company José Miguel Cruz.
Hem parlat molt de turisme, i és normal parlar de turisme, perquè estem a Catalunya, i si ho mirem des d'un punt de vista de costa, o sobretot des de Barcelona, que dins de tot el negoci i de la potència turística del territori, segurament Barcelona seria la joia de la corona en aquestes qüestions, no? Barcelona, ja sigui a l'estiu, a l'hivern, a la tardor, sempre hi ha gent, sempre hi ha turisme, sempre, sempre. Clar, això, ja ho sabem perquè hem parlat moltes vegades, té molts pros, també té molts contres. Darrerament es parla de la gestió, de fer una bona gestió de tot això, i si parlem dels ciutadans, dels barcelonins, dels que queden, doncs parlem d'una relació complicada. Ja no només a llocs com Barcelona, parlo de llocs on hi ha una relació habitual entre amb el turisme. Això què provoca? Hi ha una relació entre l'estrès i el turisme. No només és una qüestió econòmica, no només és una qüestió mediambiental, és una qüestió també de salut. Tal qual. En parlem d'això amb el senyor Francesc González, que és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Francesc, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, que et milloris. Estem bé tots dos, eh?
Sí, una mica constipat.
Estem bé tots dos, eh? Bé, escolta'm, l'estrès, no sé per què no s'ha parlat tant, però jo donava per fet que ja entrava dins de tota aquesta equació de la relació amb el turisme.
És un tema que és relativament recent, eh? També els impactes del turisme són molt antics, però s'ha acostumat a donar-li més una mirada des de la dimensió de l'impacte social, econòmic, ambiental, però no tant des d'aquesta perspectiva més, per cometre, propera a la salut, eh? Però és un tema més psicosocial. Això és bastant més recent. No hi ha massa estudis, fins i tot, que facin referència a aquest aspecte de l'impacte del turisme.
Clar, i quina podria ser, no sé, quan parlem de conseqüències, quan hi ha una pressió turística continuada, com es transforma en quadres d'estrès? De quina forma?
Bé, nosaltres, a partir dels estudis que hem fet, no hem abordat l'estrès des d'una perspectiva mèdica, perquè no som metges ni psicòlegs, eh? És a dir, no abordem des de la perspectiva dels símptomes clínics o dels efectes sobre la salut, sinó més des d'una mirada social, no? Tenim en compte la percepció de les persones que viuen en ciutats turístiques amb important pressió turística, no? I aquesta mirada ens fa parlar de percepció d'estrès, no? De percepció d'estrès que a vegades, quan rasques una mica, veus que en el fons estan parlant no de quadres clínics d'estrès, sinó de molèsties, de sensacions, diguéssim, que fan perdre visió de benestar, etc.
Clar, això afecta, suposo que també va per barris, no? No és el mateix Barcelona que una zona de Catalunya on el turisme sigui molt, molt bèstia durant l'estiu, per posar un exemple, no?
Sí, és evident que és així. Trobem diferències. La manera com la gent entén situacions d'estrès és diferent segons la seva, ja no lloc de residència, sinó també de les seves situacions personals. Has comentat que en diferents llocs es percep de manera diferent. Per exemple, nosaltres hem apreciat a partir d'enquestes que ciutats com Madrid, la percepció d'estrès per tema de pisos d'habitatge turístic, que és el que nosaltres ens hem centrat a estudiar, és menor que en ciutats com Barcelona, però també, sobretot, el que veiem és que hi ha diferents factors més personals que incideixen en la manera com la gent té més intensitat de sensació d'estrès. Per exemple, abans que res, dir que cada persona té una diferent sensibilitat,
sí.
No?
Però, sí, sí.
Per exemple, en el nostre estudi que hem fet, hem detectat algunes diferències sociodemogràfiques. Per exemple, les persones entre 25 i 34 anys,
sí.
És a dir, les que estan normalment en posició d'accedir al mercat d'habitatge, es senten més preocupats que els joves, els més joves, o els més grans.
Entenc.
Que també són, o els que encara no estan en edat d'accés al mercat d'habitatge, o que encara conviuen amb la família, o que ja tenen habitatge, no? La gent més, de més edat. Per tant, aquests tipus de factors influeixen, però també hi ha molts factors si analitzem dins de la mateixa ciutat, per exemple, Barcelona,
sí.
Per barris, els que són més, els que tenen més presència d'habitatge o de pisos turístics, tendeixen a tenir aquesta sensació
d'angoixa, d'estrès, de molèstia.
Més elevada que la mitjana de la ciutat. No?
Ostres...
Per tant, hi ha tota una sèrie de factors i també intervé el propi caràcter de la persona, evidentment.
Uau, però, Francesc, això com es gestiona? Això és molt difícil. És una peça més que suposo que amb una... gestionar el turisme d'una altra manera segurament, o una manera més racional, o no sé com fer, com es faria, perquè no és un problema fàcil, suposo també això milloraria, però no sembla una cosa fàcil, no?
No és fàcil, però es fa possible. Per exemple, hi ha estratègies, ara no parlem tant de gestió de l'administració, sinó de la pròpia manera com les persones, diguéssim, s'autogestionen aquest problema, no? I trobem a nivell d'estratègies per reduir l'estrès, a nivell personal, bàsicament podem trobar dues estratègies, no? La primera és les que s'enfoquen en el problema. Hi ha determinada gent que es creu, diguéssim, capacitada per intervenir o per resoldre el problema, ja sigui per elles mateixes o amb l'ajut d'algú, però que veuen que hi ha un cert control, que tenen un cert control d'aquest problema, no? Llavors, les estratègies que es fan servir, a vegades inconscientment, doncs anar a consultar experts, no? Parlar amb altra gent afectada, que fa com d'efecte, diguéssim...
Sí, relaxant, no? Sí.
Sí, teràpia.
Sí, exacte, te desfogues, deixes anar tot el que tens dins.
O altres també, doncs, per exemple, denunciar a les xarxes socials i te sents més satisfet o més confortat, no? Aquest tipus d'estratègies existeixen. A vegades també són coses més conscients, no? Com modificar aspectes de la vida quotidiana. Però jo per aquest carrer no vull passar, perquè tinc la sensació de que està massa congestionat o no m'agrada el que veig, etc. No? I després hi ha altres tipus d'estratègies més enfocades a les emocions, que aquestes les usen les persones que inconscientment o conscientment creuen que el problema està fora del seu abast. No? Hi ha un tema aquí de percepció de control, de si pots fer alguna cosa tu o no, o estàs molt limitat. En aquest cas, que les persones que ho veuen que estan lluny de poder solucionar per si mateix el problema, les estratègies que apareixen són una mica més psicològiques, si vols, doncs intentar racionalitzar-ho, relativitzar-ho, dir, doncs, bueno, hi ha coses més importants a la meva vida, o hi ha preocupacions més importants. Això també passa. O fins i tot de distanciar-se del problema. Aquí hem de ser... amb estratègies una mica psicològiques, si vols. Si vols, parlem també de les que es poden fer per millorar les ciutats i fer-les menys estressades.
Sí, sí, això és més difícil encara. A mi em dóna la sensació que encara és més difícil.
Sí, doncs, clar, possiblement és molt difícil i lligar una mica amb el que dèiem al principi, perquè no s'ha tendit a pensar gaire, o fins i tot diria que gens, des d'aquesta perspectiva més psicosocial dels impactes del turisme, no? Els efectes sobre les persones. Jo crec que sí que es poden fer coses, però cal canviar una mica potser l'enfocament. Jo crec que es poden fer almenys tres coses. Primer, enfocar la política urbana i turística, però sobretot la urbana, amb els problemes estructurals. Com et deia, nosaltres hem estudiat la sensació d'estrès, la percepció d'estrès per tema de pisos turístics, en concret, en ciutats com Barcelona o Madrid. Doncs bé, aquí l'habitatge és un problema estructural, no? Però si s'aconsegueix fer una política d'habitatge social sòlida, no? Frenar, per tant, una mica l'escalada de preus, reduir les desigualtats en l'accés al mercat, etc., i fixa't que són temes que van més enllà de la política turística, doncs llavors, si s'aconsegueix aquest millorar la situació d'accés a l'habitatge, estem convençuts que la sensació d'estrès
baixarà.
Relacionat amb la presència de pisos turístics ja no serà la mateixa.
Sí, sí.
Perquè ara s'associa com una part més del problema. Però si es va a l'estructura, si es va a la part de fons, com fem per recuperar un habitatge just i digne de les persones que viuen en les nostres ciutats? I això és un tema no només de ciutat, sinó de país, eh? Però bueno, si aconseguim això, l'altre problema...
Aniran desapareixent, clar. Van íntimament lligats en aquest cas.
Sí, sí.
Doncs, senyor Francesc González, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat sobre aquest estudi. Molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, Francesc, i gràcies també a tu, José Miguel Cruz, per l'entrevista, per parlar amb aquest expert. De seguida seguirem una mica parlant també d'aquest estrès i de la vida accelerada que portem i les conseqüències que això genera a nivell domèstic, a nivell de casa. Però abans, necessites teràpia? Centro de Psicología Multidisciplinar Boca Bella ofrece el conocimiento de buenos profesionales cuya calidad, confianza y empatía en un entorno confortable te ayudará a conseguir el bienestar emocional. Están en el pasaje junto a la Plaza Tetuán, en el pasaje Boca Bella 7, y su teléfono es el 604-409-518.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
¡Ay! Mira, en Galerías del Tresillo tienen un 30% de descuento.
Ya.
¿Y te lo financian todo?
Ya.
Sin intereses y sin gastos de apertura.
Ya.
¿Vas a dejar el móvil y escucharme?
Perdón, estaba comprando el sofá en la nueva web de Galerías del Tresillo, que además tiene miles de productos y entrega express. ¿Ves cómo te escucho?
Ya. Galerías del Tresillo.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Productos artesanos en Oliva Jaén. Ya tenemos el aceite cosecha temprana, quesos con sabor inimitable, embutidos de Cazorla, Girona, los mejores de todo el país. Oliva Jaén, 93-666-9173. Si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Estamos en calle Josep María Molina 28 de San Feliu de Llobregat, en olivajaén.com, en Instagram y en Facebook.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Mal parece que solo me
quedé y fue pura. La societat contemporània, caracteritzada per un ritme de vida vertiginós i una creixent demanda de productivitat, l'estrès s'ha convertit en un company habitual de milions de persones arreu del món. La recerca constant de complir amb responsabilitats laborals, acadèmiques, familiars i també socials ha generat una pressió que repercuteix directament en la salut física, mental i emocional dels individus. En aquest context, les tasques domèstiques, tradicionalment vistes com activitats rutinàries i necessàries també pel benestar i l'organització de la llar, adquireixen una nova dimensió, deixen de ser simples feines quotidianes per convertir-se en molts casos en una font addicional de cansament, de frustració i de conflicte. L'estrès es manifesta de múltiples maneres: manca d'energia, dificultat per concentrar-se, irritabilitat, alteracions del son i, en general, una sensació de contrast de constant, de córrer contra el temps. Uns símptomes que afecten la motivació i la disposició per realitzar activitats que requereixen esforç, com per exemple netejar, cuinar, rentar o mantenir l'ordre de la nostra llar. Així, allò que abans podia ser una rutina organitzada o fins i tot terapèutica, ara ja no, ara es transforma en una càrrega més dins de la llista interminable d'obligacions diàries. Les persones acostumen a prioritzar les obligacions laborals o acadèmiques per damunt del manteniment de la llar, generant una acumulació de feines pendents que, paradoxalment, incrementa encara més aquest nivell d'estrès. Aquest cercle viciós entre el cansament, la manca de temps i el descuit, també, impacta no només en la qualitat de vida, sinó que també en l'equilibri que dèiem abans i en les relacions familiars, ja que la llar deixa de ser un lloc de refugi i es converteix en una font d'atenció. Analitzar aquesta relació és essencial per comprendre com les exigències del món modern impacten en la vida quotidiana i per això avui, per saber com ens podem organitzar, parlem amb la professora d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliba Ceu, l'Eva Perea. Eva, molt bon dia.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de este estrés, de estos hábitos que tenemos de sobrecarga laboral hoy en día, ¿no? Con este ritmo de vida frenético que llevamos. ¿Cómo se puede organizar esto con la vida familiar y la vida doméstica, de las tareas del hogar o de organización en general?
Bueno, buena pregunta, difícil pregunta, pero muy interesante porque es verdad que la tecnología, que es aquello que ha provocado todos los cambios y que además nos prometía liberar tiempo, a la vez nos está provocando mucho estrés, mucha angustia, porque parece que nunca llegamos a todo, ¿no? Que parece que siempre estamos hiperocupados, hiperconectados y que no conseguimos llevar a cabo todas las tareas que debemos hacer, ¿no? Porque hay una especie también de presión social de hacerlo todo perfecto, de tenerlo todo perfecto.
Y de poder con todo, ¿no?
Y de poder con todo,
¿no? Y a veces no se puede.
Y a veces no se puede. Aunque yo creo que sí se puede, pero bueno, vamos a hablarlo, ¿no? O sea,
sí.
Hay como una sensación crónica de urgencia, ¿no? Y eso es, lo tenemos los mayores, lo tienen los adolescentes, creo que lo tenemos todo, como que no llegamos a todo, ¿no? No hay tiempo para cocinar, no hay tiempo para pasear al perro, no hay tiempo para charlar con los hijos, no hay tiempo para las tareas domésticas. Y entonces es verdad que todos los hábitos han cambiado, o sea, se han revolucionado totalmente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, aquí ya son decisiones personales, ¿no? Pero, por ejemplo, el teletrabajo se supone que nos tiene que dar mucho tiempo libre, ya que no perdemos tanto tiempo en desplazamientos.
De acuerdo.
Entonces, la pregunta sería, ¿estamos aprovechando el tiempo de que nos permite el teletrabajo de tener más tiempo libre? Pues la respuesta es en general no, porque lo llenamos de disponibilidad. Siempre mezclamos, ¿no?, lo que es la vida familiar o doméstica con la vida del trabajo, la vida laboral.
Entonces esa no sería una solución, ¿no?
No, yo creo que sí que es una solución maravillosa si sabemos aprovecharla. Y es decir, entonces poner límites. Ahora estoy trabajando, pero ahora es mi tiempo libre. Entonces poner esos límites muy claros, donde las líneas son claras y donde no hay permeabilidad entre una vida y la otra. Ahora he terminado de trabajar, no contesto los correos hasta mañana.
De acuerdo.
Eso sería una manera, ¿no? Pero yo creo que el principal, el ladrón, llamamos ladrones de tiempo, ¿no? ¿Quiénes son nuestros mayores ladrones de tiempo? Yo creo que cada uno debería analizar, ¿qué es lo que a mí me roba el tiempo? Y es verdad que a veces hay personas que te roban tiempo, que no quieres, y hay que aprender a decir que no. Eso sería también una buena manera también. Pero seguramente lo más probable es que aquello que nos da tiempo, que es la tecnología, es lo que nos roba el tiempo.
Uh-huh, claro.
Entonces, por ejemplo, hay estudios que dicen que las compras online, que dices, ¡buah!, las compras online me ahorran tiempo porque no tengo que desplazarme e ir a estar toda la mañana de compras. Perdón.
No
Sin embargo, como estamos tanto tiempo comparando y probando y mirando y buscando online, y después al final se decide, te llega el pedido, bueno, pues ya no estoy tan convencida, lo voy a devolver. Toda esta gestión, aparte
eso
de...
Eso sí que lleva más tiempo.
Entonces, aquello que nos prometía darnos tiempo es lo que nos lo está robando.
Claro.
Y además nos quita un poco el placer, ¿no?
También.
Sí, yo, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que seguramente todos los oyentes lo han visto y es un poco preocupante. Yo veo, por ejemplo, chicos jóvenes o adolescentes que están paseando al perro, que dices, qué buen momento para conectarte con la naturaleza, con tu perro, con tu paseo, que estás caminando, con tu cuerpo, ¿no? Y están con el móvil, paseando al perro. Sí, sí, sí. Entonces dices, es que te está robando el tiempo y te está impidiendo disfrutar de esos momentos.
Totalmente.
Sí,
totalmente.
Se lo ve un poco así.
¿Porque son los jóvenes los que pierden más tiempo en ese sentido?
Pues mira, ahí la respuesta yo la veo muy clara. Mira, yo soy mayor, ¿eh? Yo tengo ya años y no son... O sea, yo creo que está... A mí no me gusta cuando los mayores criticamos a los jóvenes porque es que estamos haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Los mayores... también hemos dejado de ir al cine, también hemos dejado de ir al teatro, tampoco estamos leyendo tanto, tampoco hacemos tantos viajes largos. O sea, estamos consumidos todos por el móvil. Por dar alguna cifra así concreta, pasamos casi 6 horas al día conectados a internet y más de 2 horas al día en redes sociales.
Sí.
Y esto, claro, este tiempo es un tiempo precioso. Pero lo estamos pasando ahí, es lo que queremos hacer. O sea, yo creo que la pregunta al final, la respuesta y la pregunta es individual. Quiero hacer esto con mi vida, yo quiero pasar el día viendo cómo viven los demás, haciendo un scroll infinito, deslizando hacia abajo, sin fin, porque no tiene fin.
Uh-huh.
Y yo creo que los jóvenes lo hacen regular y nosotros lo hacemos regular también. O sea, no somos mejores.
Y en cuanto a la organización familiar, esto que decías, ¿no? De tener conversaciones con la familia, ¿no? Cuando llegas a casa, ¿se está perdiendo eso también de explicarte cómo te ha ido el día, de a lo mejor preocuparte, ¿no? Por los deberes o por lo que le ha pasado a tu hijo? Eso también vosotros, los expertos, ¿veis que se está perdiendo y que cada vez se habla menos cara a cara?
Sí, o sea, lo que se está viendo es que se priorizan las relaciones a través de dispositivos, de WhatsApp, etcétera, que están muy bien, porque fíjate que facilitan la vida familiar y la logística, etcétera, está muy bien y son herramientas que tenemos buenísimas, que hay que por supuesto utilizar porque son muy positivas y nos facilitan mucho la vida. Pero es verdad que utilizadas de manera exagerada, que es lo que solemos hacer todos, pues es verdad que al final nos roban mucho la vida familiar. Por ejemplo, el tema de cocinar, ¿no? Cocinar es algo que se hace menos, se dedica menos tiempo, más o menos de media al día, se dedica menos unas 50 minutos al día. Esto es una cifra así, bueno, para tomar un poco así con alfileres, pero más o menos nos está enseñando cómo el tiempo de cocinar ha disminuido.
Uh-huh,
entonces... priorizamos, por ejemplo, pues continuamente el takeaway o el reparto a domicilio, ¿no? Que nos lo traigan a casa. Que normalmente si te lo traen a casa es porque después vas a estar viendo una película,
sí,
o un entretenimiento, ¿no? Y que no, seguramente no va a ser entonces ya la conversación.
Claro.
Y encima, cuando estemos viendo esa película en una plataforma digital, seguramente varias de las personas van a tener un segundo dispositivo en la mano.
En la mano.
Entonces ya es como un poco locura, ¿no?
Y además, no sé si tienes datos sobre esto, pero también al no cocinar en casa y estar saliendo a comer fuera o incluso pedir la comida a domicilio, también nos hace gastar más, ¿no?
Sí, sí, mira, yo he estado preparándome un poco para la entrevista, ha aumentado el gasto muchísimo en la comida preparada, como un 7% en 2024, o sea, una comida ya preparada, ¿no?, que compramos ya hecho. Pero el tema del delivery, el reparto a domicilio, de 2023 al 2027 va a suponer un aumento del 60%.
Imagínate.
Es una barbaridad, sí. Entonces, bueno, es verdad que ahora queremos experiencias cortas, ocio express, o sea, es un poco como, bueno, lo que decíamos.
Todo muy rápido.
¿No? Todo muy rápido. Sí. Pero que a la vez, por ver algo positivo, ¿no? Porque siempre me gusta, no sé, intentar ser positiva, ¿no? En todo, ¿no? Pero que se crean oportunidades de negocio para que personas que muchas veces son jóvenes, pues que detecten esas oportunidades de negocio y puedan crear empresa. y empresas, ¿no? Y se están creando muchas empresas, pues eso, de reparto, de comida express, de nutrición, de temas saludables, de apps, por ejemplo, para la organización familiar. O sea, hay apps que ya introduces unos datos y te dice, bueno, hoy te toca a ti recoger a los niños y además si lo haces a la hora te da un premio, ¿no? O sea, son como, bueno, un poco de juego a la vez que te plantea retos y te ayuda a organizar la familia.
Pues Eva Perea, profesora de Economía y Empresa de la Universidad Abat Oliba CEU, muchísimas gracias por darnos esta visión real de cómo vivimos hoy en día. Y no está de más darse cuenta, ¿no?, y poner un poco el enfoque en eso que hacemos a lo largo del día y que todos podemos mejorar de un modo u otro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada.
Gracias, Eva. Y de seguida parlarem també atenció de la Fundació Casia Just i la feina que fan amb les persones que tenen algun problema de salut mental. Això ho parlarem d'aquí una estona aquí a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en X arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope y en Instagram Carlos Herrera 2017. La linterna de Cope es referente informativo.
Casi 900.000 oyentes diarios buscáis en Ángel Expósito las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe.
El EGM certifica que Ángel Expósito sigue siendo un referente informativo.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
¿Qué tal esta semana?
Mal, no duermo. Me despierto mil veces con la misma imagen en la cabeza. Siento que las pastillas no me hacen nada y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Sorpresa! ¿Ana está muy emocionada porque sus hermanos han llegado de sorpresa por Navidad? ¿O porque en el campo tenemos el jamón o paleta de cebo ibérico 50% raza ibérica, 150 gramos Sánchez Alcaraz a 7,29? Imposible saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Lego, Scalextric, Simba, Barbie y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 15 de diciembre.
En tienda, web y app.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara volem conèixer la Fundació Casia Just, que porta 30 anys habilitant i capacitant a persones amb malaltia mental i exclusió social per oferir-los oportunitats laborals dignes i sostenibles en l'àmbit de la gastronomia. La Fundació neix l'any 1994 com a iniciativa d'un grup de professionals de la salut mental, l'acció social i l'educació, amb la missió de combatre aquest estigma que a vegades hi ha del trastorn mental i les desigualtats socials. A més, a dia d'avui, asseguren que la seva missió continua encara sent aquesta i que segueix intacta. En parlem del tema amb la directora general, que és l'Ariadna Robert. Ariadna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Clar, parlem de la vostra fundació, la Fundació Casia Just, i com tantes altres, no, l'objectiu és que encara, doncs, hi ha poca visibilitat, poca normalització, podem dir fins i tot, i doncs encara fa falta molt de més impuls, no?, a fundacions com la vostra, oi?
Sí, està clar. Nosaltres fa molts anys que funcionem, fa 30 anys, com tu has dit. Nosaltres el que fem des de la Fundació és donar oportunitats laborals a persones amb discapacitat, malalties mentals i amb risc d'exclusió social. Llavors, què vam fer nosaltres? Vam muntar una empresa que forma part de la Fundació, que és Cuina Justa, amb la que elaborem doncs, solucions gastronòmiques, gestió de cuines d'empreses, fem plats preparats, cinquenes games, no? I que, com ho hem de fer? Ho hem de fer doncs, per competir a nivell de mercat, a nivell de qualitat de producte i de servei, igual que l'empresa tradicional, perquè si no, doncs la bona obra no la fas per Nadal, però no, nosaltres necessitem ser sostenibles tot l'any. Llavors, els nostres treballadors que ens venen dels serveis socials, derivats de serveis socials, els hi fem una formació a mida, que a més ara aquest any nosaltres ja des de l'any passat tenim una càtedra amb la Universitat de Barcelona, que és càtedra Fundació Casa Just per la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Llavors, amb aquesta càtedra hem estat treballant el que serà, bueno, que començarà a ser una formació amb microcredencials. Per tant, els nostres treballadors seran pioners en rebre aquesta formació amb microcredencials. I començarem ara el mes de gener i amb aquesta formació els habilitem i els ensenyem a treballar a les cuines, de manera que són treballadors com la resta dels nostres treballadors sense certificat, no? Treballant amb la cap de cuina calenta, amb la cap de cinquena gama, i que realment no fem molta distinció entre uns treballadors i uns altres, sinó que el que fem és potenciar doncs les coses, bueno, les seves capacitats al màxim, no? En cada lloc de treball. És molt important amb cada persona veure doncs què pot donar millor de si, no? Això amb tota la gent en general, no? Però amb les persones fràgils doncs hi hem de tenir més cura. I d'aquesta manera doncs es converteixen en persones que bueno, doncs que poden tenir un sou, que poden tenir una vida digna en aquest sentit, no? Perquè al final el treball dignifica. I això és una feina que ara potser hem de donar a conèixer més, perquè fins ara hem treballat molt i ens hem dedicat a fer molta empresa, però ara hem d'explicar el que estem fent, perquè donem un valor afegit, no? Que és tot aquest retorn que fem a la societat. Bueno, no sé si m'he explicat una miqueta.
No, i tant, va perfecte que ens hagi situat d'aquesta manera, Ariadna. Tot gira entorn de la gastronomia, com deies, de la cuina. Com ajuda també? Imagino que una activitat, no? Una feina com cuinar, també doncs, fa que aquests treballadors facin molt equip, no? I també aprenguin molt un dels altres, oi?
Sí, la veritat és que el tema del menjar és un tema que ajuda molt al vincle amb les persones, perquè al final tots necessitem menjar, tots, la majoria ens agrada menjar, no? El tema del producte, de que arribi el producte fresc del camp que tenim aquí al Prat de Llobregat, doncs el poder collir aquest producte, portar-lo a la cuina, transformar-lo, posar-lo a les nostres elaboracions, tot això fa que bueno, que el treballador doncs treballi amb les mans i a més genera espais de conversa, que no és només lo laboral, sinó, ostres, aquest plat m'agrada molt, no m'agrada tant, per Nadal què faràs? Vull dir que el tema del menjar és un tema que no és un tema desconegut, sinó que és un tema molt proper, no? Molt familiar a tothom, i a través del menjar fa que es puguin generar aquests espais de conversa i de trobada, no? I això entre els nostres treballadors també. I el fet de treballar doncs, amb lineals de negoci sí que són, bueno, doncs una mica, bueno, com que és ben bé com una producció, no? Jo faig fins aquí, a partir d'aquí comences tu, l'altre fa fins allà, i aleshores vol dir que un ha de tenir molta cura de com acaba la seva feina perquè el seu company pugui continuar fent el seu procés. Llavors, tot això genera doncs, que a part de la part aquesta laboral, hi hagi tota una altra part que és realment social de poder-se entendre amb l'altre, no?
Exacte.
I també després el que fem és que tenim doncs un club social i programes socials que després, quan acaben de treballar aquí, les persones amb fragilitat poden anar a fer activitats, fan visites a museus, fan excursions, fan podcast, fan cinema, vull dir que llavors es genera també tot un altre espai en el que és lúdic, no? I que, bueno, és una mica de retorn a lo que és desvincular més la part laboral per vincular a lo comunitari, no?
Mm-hmm. Que va molt més enllà, de fet.
Exacte, aquest acompanyament a 360, sí.
Quants treballadors teniu actualment?
Mira, nosaltres som 350 treballadors que de persones fràgils amb fragilitat són més de 120.
Ah, molt bé.
Sí.
Sou un gran equip, doncs, no? Amb aquesta comunicació que deies, no tan important en moments com a l'hora de que un passi la feina a l'altre. Aquesta col·laboració diries que és important també per altres feines que potser doncs, no arriben a contractar mai aquest tipus de persones per por a que es faci malament la feina o a que doncs, no es puguin acabar d'integrar?
Sí, a veure, nosaltres, o sigui, no és fàcil això que comentes. O sigui, nosaltres també treballem amb altres empreses en les que inserim persones nostres a treballar en aquestes altres empreses, o sigui, en els seus lineals, tant fàbriques com hotels. Que, com ho treballem, això? Doncs els treballadors no deixen de ser treballadors nostres i parlem amb el que és el nostre client, veiem quin tipus de feina s'ha de fer. Per exemple, estem en un lineal de pastisseria, no? Però en una fàbrica important. I tenim 20 persones treballant allà. I els nostres treballadors treballen inserits en els seus lineals. Doncs quin tipus de feina s'ha de fer, amb quins passos, estudiar molt bé el lloc de treball per després formar molt bé aquelles persones que aniran a aquell lloc de treball. I a més nosaltres hi tenim un coordinador allà. Per tant, aquestes persones sempre estan acompanyades d'aquest coordinador, que és un professional també, no és un monitor, és un professional de la feina que anem a fer. I després, a més, tenim l'àrea social, que són psicòlegs i treballadors socials, que fan un seguiment a la persona. O sigui, que cada setmana va una persona del nostre equip social a fer aquest acompanyament més emocional d'una altra manera. Per tant, aquests treballadors es poden sostenir durant molts, molts anys amb altres empreses, no? Perquè és la manera que tenim de que no caiguin, perquè si tu interesses d'un treballador, fas un acompanyament 6 mesos i te'n vas, doncs pot entrar aquesta dificultat. Nosaltres no deixem mai el treballador ni a l'empresa. Mm-hmm. Ajudem a canviar la cultura de l'empresa en aquest sentit. T'he de dir que està totes les empreses amb les que treballem estan molt contents i se n'adonen que al final és que és una passada. O sigui, podem fer moltes feines diferents que d'entrada la gent no s'imagina. Mm.
Sí. Al final es tracta de donar l'oportunitat, no? d'ajudar-los, de donar aquesta...
De donar
aquesta oportunitat, no? que vosaltres doneu i d'acompanyar-los per després doncs, que puguin continuar aquest camí que ja han iniciat. Ariadna, Robert, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per apropar-nos també una mica, no, a aquestes feines tan importants i sobretot donar visibilitat a aquestes coses. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Mar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Estem a punt d'arribar a la una i ara parlem d'INSCOR, tu centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, donde cuidan tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Además, ofrecen atención rápida y programan tu visita para cuando la necesites. Están en la calle Folguerolas, en Barcelona, y su teléfono es el 93 425 19 62. Ellos son INSCOR y nosotras arribem a migdia, parlarem de que s'apropa al Nadal, però ara et continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García de la Granja. Fins ara.